són les 11 i 18 minuts. Tenim espai de grups municipals. Ens acompanya Biel Ferragut, Bala Sa Pobla i ben representació d'Independent per Sa Pobla Pi. Benvingut, com estàs?
Bon dia, gràcies per ser convidada, una setmana més.
A tu per venir. Fullejàvem ara aquest especial que treu avui el diari Última Hora, 125 anys de notícies, i recull coses bastant curioses sobre Sa Pobla. Així que animam el poblès que no estiguin subscrits a anar a la llibreria on sigui a comprar un diari i fullejar una mica.
Són 16 pàgines de molta informació, sí, que s'ha fa mal destriar, perquè ja, sí, ja s'ha destriat. Són dels pobles en els quals aquest diari l'última hora ha tingut una especial atenció per tirar a un màxim de pàgines. El màxim per mi eren 21, hi ha molt pocs pobles que n'han fet 16 i els altres són menys, però el poble, per lo que sabeu, ha donat molta notícia, eh? I fent un resum i un superresum, així tot encara 16 pàgines, sí, sí, de molta informació. Ara avui de matí, fent un cafetet al bar de la tercera edat, que tenc, si tenc ocasió i m'aturo un momentet, xerràvem precisament de l'any 1916, quan va venir l'aviador Salvador Hedilla aquí a l'hipòdromo de Son Ferragut. Hi havia una discussió on era l'hipòdromo, si era un hipòdrom, i efectivament
la pista, no?
Pista aquesta de que va venir, això va ser per la festa de Santa Margalida i Sant Jaume de l'any 1916. I aquest bon senyor va cobrar 1.000 pessetes, que m'ho hem d'imaginar, un dineral. Només va anar a Palma i a Sa Pobla.
Tot un espectacle.
I en tema d'aviació, ara que tocam aquest tema, Sa Pobla sempre ha tingut grans aviadors. El primer aviador mallorquí que va creuar el que era el Mediterrani fins a Barcelona va ser en Xopolet, un pobler.
Era pobler.
Que encara un tros
d'hèlice.
No, un tros d'hèlice. Si tens ocasió, quan puges cap al primer pis, una mica de replà, hi ha un trosset d'hèlice.
Sí, m'hi he fixat.
I va ser el primer mallorquí que va creuar el Mediterrani. I era de Sa Pobla. I en tengo molt de... Arrel d'això, ràtio de població, en tengo molt d'aviadors aquí a Sa Pobla. És vera. Fa 3 anys, quan se va fer centenari, se'n va xerrar que realment per aviador per metro quadrat a Sa Pobla que no hi havia altre lloc del món, perquè tenim 6 o 7 en 10.000 persones. La veritat és que
si posem en relació a la població,
són molta gent. Són, però vam començar amb aquest lloc mal nom Xopolet, ara no em recordo el nom, de pila, i bé, i si pegues un vistazo, que han estat 100 anys, dona molt de joc.
Ho paga, molt de joc. Notícies curioses, notícies destacades, fotografies en blanc i negre que poden veure espais.
Home, les fotos antigues sempre són guapes. De la plaça Major n'hi ha moltes, que encara està sense la font. I
algunes façanes que han canviat molt, altres que no han canviat tant.
A moltes fotos han de saber que surt el que és ara l'edifici de la ràdio municipal. Aquest edifici ja on estem ubicats,
sí, sí, sí.
Com que està dins un entorn de l'església, a moltes fotos surt el portal tal qual. O sigui que la veritat és que també és un... Este és un lloc històric, se pot dir així.
Un lloc històric. I d'això, animem els nostres oients que vagin a comprar el diari perquè ho paga.
En Simó Andreu també, aquí Latin Lover total.
Sí, però és jovenet, eh?
La veritat és que un poble hagi arribat tan amunt en mitjans aquests cinematogràfics,
sí, sí.
No tothom té això, no, que tu a 007...
Ha fet una llarga i prolífica carrera en el món del cine. Persones, clar, també treu persones destacades per diferents motius
és així.
Fa ressenya. Fets, situacions, notícies més antigues, altres més recents, allà per Sant Antoni també veig.
Normal, és així.
Perquè, i pel tren,
el tren que també va ser un dels primers, que hi va haver Can Socies, va ser un dels que té el casal aquí a la plaça Major, que era governador de Filipines, va ser un dels impulsors que el tren arribava fins a Sa Pobla. I de fet, que aquí també hi va haver polèmica en el seu moment, havia d'arribar fins al CUDI, ja hi havia servies pràcticament posades i se van retirar, per mi va ser durant la Guerra Civil i tal, i ara mira les circumstàncies de la vida, no han pogut enllaçar
fins al CUDI
per diferents problemes que cada vegada se compliquen més, i veïnats i aixapada de finques, però en aquell moment ja hi havia la via
posada. Aquest projecte existia. I el tren elèctric arribarà aviat?
Home, en principi sí. Jo he comprat l'allargador. Si no arriba, el farem arribar. Però, bromes a part, en principi, se va des del govern balear, molt varen dir que havia de ser gos, del gos s'ha posposat en principi, si no ara de nou dins octubre hauria de ser ja la inauguració definitiva.
Menys veure que veiem aquesta inauguració
i, comptam,
i posada en marxa.
Ja li vaig passar un missatge en el gerent de serveis ferroviaris precisament per això, que quan tingués qualque novetat mos ho digués.
Molt bé, n'estarem pendents.
Exacte.
Si vols parlar de diferents qüestions, vista les votacions que s'han dut a terme en el ple i també les declaracions públiques que heu fet uns i altres, grups municipals a l'Ajuntament, un tema sobre el qual no estàveu massa d'acord, sobre la futura llei agrària, si beneficia o no beneficia els pagesos, l'enfocament del punt polèmics, hi ha una mica de controvèrsia entre les diferents sensibilitats o partits polítics a l'Ajuntament. No fa massa, fa unes setmanes, com a Bala de la Pobla, vares anar a Catalina Munal, la regidora de Més, a veure't amb el regidor d'Agricultura, amb el conseller d'Agricultura i Medi Ambient, amb en Vicenç Vidal, i li vares fer arribar totes aquestes esmenes que se varen aprovar al Pla de la Pobla en aquest projecte de llei agrària arran d'un pla extraordinari convocat a petició del Partit Popular. En aquesta trobada, què li vareu poder dir al conseller? Què li vareu exposar? Bueno, i també quina va ser la seva resposta?
Efectivament. Bé, hem de recordar que ja hi va haver una setmana abans el plenari en el qual se decidia si se tramitava o no se tramitava la llei agrària, en el qual vaig tenir sonó de poder assistir, vaig veure un poc l'exposició dels diferents partits polítics, i una vegada que se va dir que se tirava endavant la llei, perquè s'hagués pogut passar, que igual no hagués tirat endavant, però una vegada que se va tirar endavant...
La totalitat que varen ser rebutjades.
Exacte. La totalitat se van rebutjar, ara s'està negociant desmenes parcials, que sí. N'hi ha 350, una que són moltes desmenes. Puc entendre que n'hi ha algunes que quasi són copiades d'un partit a l'altre, però sí que són, és de les lleis que ha tingut més desmenes, això ja demostra realment la preocupació de la gent per aquest tema. Nosaltres que li vam transmetre el conseller, perquè vam anar evidentment com a Bala i regidors, no com a partit polític, era l'acord de ple que havíem tingut, que efectivament el Partit Popular va fer una moció, nosaltres la vam consensuar amb ells perquè vam afegir alguns punts,
sí.
I se va aprovar per 12 vots a favor, si no recordo malament, i 5 abstencions. Per tant, tampoc no hi va haver cap regidor que votés en contra. Mm. No? Senzillament, els companys de Més i de PSOE se varen estendre. I tots els altres, la coalició independent PI i Partit Popular, van votar a favor
d'aquestes
esmenes de rebuig d'una part de la llei agrària, perquè la llei agrària no vol dir que s'hagi fet amb mala intenció, sí. Sempre se fa per millorar.
En relació a alguns punts concrets, sobre punts concrets.
Hi havia alguns punts, a més problemàtiques del 104, que és el famós de la construcció, que a veure, que hi ha aquest dilema, si s'ha de poder construir o no unes vivendes, que se posen pràcticament, si no hi ha una activitat agrícola majoritària no se podrà fer, nosaltres considerem que això perjudicar els pobles, pagesos i no pagesos, perquè tu tens ara un dret i aquests drets se te redueixen d'un dia per l'altre per una llei que no està consensuada ni parlada, ni en sos gent del poble perquè no s'ha informat, ni tampoc en sos pagesos. Però a la vegada mos crea un altre segon problema, que és que com una discriminació respecte a pobles veïnats, que les pobles que tenim al veïnat pues no tenen aquestes restriccions, i ho trobem una injustícia total, perquè el poble seguirà perdent valor. Nosaltres aquí a la Pobla ara mateix el que és l'especulació de la terra no existeix, o sigui, no tenim especulació, perquè si fos per això podries tenir un motiu de dir, escolta, perquè la gent pugui cedir un terreny i tal, perquè ara no és escàs, o sigui, realment els terrenos pràcticament per cultivar els arts de quasi regalar el que és el lloguer o un lloguer mínim de pago de corrent i quatre coses per mes, per tant no hi ha especulació, aquest problema a dia avui no existeix, per tant trobam que s'ha creat un problema allà on no existia. Però jo el conseller també li vaig dir una altra cosa, no, convocau els pagesos i els explicau, perquè és que no hi ha millor notícia que tu venir en la força d'un sector, malament no sigui majoritari, però tu reuneixes una part del sector que ells tenen tot el llistat de pagesos oficials, els reuneixes, i si estan un 70 o 80% a favor, no fa falta un 100%, que això no serà mai, el conseller tindria una força moral molt forta per defensar que això hi hagi. I en aquest cas no mos ho va confirmar, senzillament no va confirmar que s'hagués de reunir els pagesos.
Vos agradaria que vengués a la Pobla?
Home, és que nosaltres pensau que Campos i la Pobla som els pobles més afectats per aquest tema. Per tant, estem perjudicats. En un moment donat, fa un any i pico, no sé si te'n recordaràs, que ja hi va haver una polèmica si s'havia de passar dels 14.000 als 21.000 metres quadrats de construcció, com que això afectava tota Mallorca, pues, tots els partits, Esquerra, Dreta, Nacionalista, no Nacionalista, tothom va votar en contra de que això se modificàs. Què passa? Que ara perquè només afecta dos pobles...
Sí, i som, afectava tot el sol rústic en
clar,
general.
Perquè en aquell cas hi va haver tots els partits, no tan sols era un tema, de... d'un partit en concret, i tothom pues, va considerar que la limitació que era ja era suficient, ja està regulat i no bastava ampliar més. També te diré més, també hi ha dubtes segurament si realment la Conselleria d'Agricultura ha de fer unes funcions que en teoria depenen de la Conselleria de Territori, que és posar les condicions per les construccions. Entens? Jo crec que aquí la Conselleria ha entrat dins un terreny que realment no és el seu. Però ja t'hi dic, no te van demanar consens i el que van fer és transmetre l'acord de ple en el Consell, que hi ha coses bones també, sí, no tot en negatiu, però això sobretot.
Aquest punt per vosaltres és el que més vos preocupa, diria.
És el que ha més controvèrsia. Els altres se poden... De fet, és el que està més enrocat també el Consell no moure, perquè els altres, perquè hi ha les agroestàncies, per exemple, que la llei posa que són 6 places màxim, el Consell està obert a posar...
A canviar el nombre.
En base, s'han mirat províncies d'altres províncies de l'arreu d'Espanya com Astúries i ja són unes 16, se pot posar 14, 16, vull dir, tot, hi ha una sèrie de coses que sí que se poden negociar i bé. Ara, en l'article 104 hi ha un enfrontament, hi ha un xoc, perquè no... les postures no s'han... a dia d'avui no s'han... s'està xerrant, jo ho sé, perquè precisament hi ha una comissió que se fa aquí, però a dia d'avui no hi ha cap solució.
La setmana passada en aquest espai de grups municipals va venir la portaveu del Partit Popular i va dir que els agradaria al Partit Popular de Sa Pobla estar convidats a presentar aquestes esmenes. Què els diries?
Bueno, nosaltres evidentment quan, com a equip de govern varen defensar la postura de tots els partits, no tots els partits varen venir, també hagués pogut venir el PSOE, varen anar un company que varen poder venir, que és la companya Catalina Monada Més, i jo, per tant van representar tots, i el Partit Popular evidentment també. De fet, ha hagut converses amb el Balda de Campos amb aquest tema, han tingut una comunicació bastant fluida.
Està bastant afectat.
Bastant fluida, per tant no s'ha mirat massa el partit, s'ha mirat el problema que teníem amb dos municipis molt similars i el que s'ha pogut a nivell de premsa que han passat qualque informació l'han passat conjuntament Campos i Sa Pobla. Per tant sí que s'ha fet feina amb el Partit Popular, ho anirem dient a nivell global. Evidentment jo... que algú se'n fa de demanar disculpes, però vam anar en representació de tot el que era l'Ajuntament.
També heu parlat en el pla d'aquestes ajudes del Pla de Desenvolupament Rural, unes ajudes dels pagesos, que també estan enrocades.
Sí, la conselleria, no sé si és temes administratius, som els altres més que era això, però la veritat és que ja des d'aquest 3 anys que duim altres dibuixos de govern, el que és la part administrativa està molt aturada. Molt aturada, i nosaltres demanaríem una agilitat perquè al final tota la paperassa que hi ha de ser, i ho entenem, si no s'agilitza al final és una cosa que desespera en els mateixos demandants, els pagesos en aquest cas. Sí que vull donar també les gràcies, de la mateixa manera que aquí hi ha una crítica forta que no fan la seva feina amb suficient diligència, sí que també vull dir que en altres casos s'ha estat molt generós en la pobla i també ho vull posar en valor, com per exemple les pluges que hi va haver el 2017 i final del 2017, que se van aprovar una sèrie d'ajudes i d'un milió d'euros que se va posar damunt la taula per tots els pagesos de Mallorca, la pobla se'n va dur 680.000 euros. Per tant, hem de reconèixer en aquest cas que sí que també, quan ha hagut possibilitats, han estat ràpids i diligents. Ara, en segon quin tema, és a veure que si no... de qualque manera s'han de cercar o recursos personals o administratius per no fer tan engorrós tota aquesta paperassa, perquè és que si no. No és pràctic, ho direm així.
Ara que parles de ruixats, també el Partit Popular ha criticat o està preocupat, diríem, pel torrent de Sant Miquel. Com està? Està brut? Està net?
Bueno, depèn del tram, m'imagino, perquè està molt llarg, eh? Hem de saber
sí,
que comença...
De la part que ha fet a la Pobla.
Sí, tens de fer una broma. Mira, jo, nosaltres, des de que hem tingut ocasió de governar aquí a Pobla, les visites, la conselleria que han visitat més, i ho dic en sèrio perquè hi ha proves documentals, és precisament la conselleria d'Agricultura. La directora general de Recursos Hídrics, de Joana Maria Garau, que cada vegada que me veu ja me diu, ei, tu ja tornes a ser per aquí. Perquè hem de saber que la neteja de torrents a la Pobla fa més de 10 anys que no se fa. És així de clar. A vegades diu, no, és que no hem de repassar el passat. Jo no vull repassar el passat, però sí que vull explicar un poc aquesta història, perquè al final hem de posar en valor la feina que se fa. Per tant, per una part, s'ha insistit molt en la neteja de torrents, perquè fa més de 10 anys que no se fa, i si no que xerrin en sorveïnats, sobretot del torrent de Muro, que és que, vamos, era impossible. A base d'insistir i d'insistir, perquè també va haver un problema a la conselleria damunt del contracte de neteja, que una vegada que se va licitar, segur que hi va haver un recurs d'una sèrie d'empreses que van trobar que hi havia una oferta temerària. Bé, això ho va retrasar encara 4 o 5 mesos més. Però sí que poden dir que quan se van posar a fer net, els primers pobles es qual va neteja, que també va venir el conseller, si no recordo malament, va ser la Pobla. Per tant, dels 53 municipis que a Mallorca, la Pobla va ser dels primers. Que queda molta feina pendent, sí, i la farem, però també hem de posar en valor que van ser dels primers a la neteja, i se va fer el que era la zona del torrent de Sant Miquel, de Muro, se va fer un tram del torrent de Sant Miquel, que era el que està ni molt van dir, que era sobretot la frontera de Campanet en la Pobla, de vora l'autovia, aquí, jo perquè vaig tenir ocasió també de visitar-ho, se va fer una bona neteja, i ara amb aquesta darrera regla de la paret famosa de la carretera de Pollença, aquí s'ha netejat uns 2 quilòmetres també, o sigui, ja que s'ha fet sobre hi ha una neteja, que hi pot haver qualque tram amb arbres, ho direm així, no t'ho dic que no, però que això t'uri tota l'aigua, jo t'ho un poquet exagerat si t'he dit la veritat, no? Tot també, la neteja és una feina contínua, o sigui, jo salta i vaig anar al torrent de Muro i el canyet comença, fa via, per tant és un tema que hem d'insistir, insistir, insistir, però també vull posar en valor que enguany que han vengut i els altres anys pues no venien ni, per molt que hi hagués queixes no hi havia un feedback i no venia ningú de la conselleria, i sé que també a nivell de pressupost se va dotar molt el que era la neteja dels torrents, vull dir, això són números que ens han passat des de la conselleria. De totes maneres, ja vull insistir, no, tots seguirem pitjant i pitjant, eh? De fet, el dia que vam anar a veure el Consell per la Llei Agrària, el tema de la neteja va tornar a sortir.
Sí.
Per tant, nosaltres serem insistents, reincidents i tot el que faci falta.
Li haureu demanat tantes vegades quan
sí, no, perquè és vera, és un tema molt necessari, perquè és vera.
I més temes. Tenim aquesta plaça aquí de vora, la Sant de Vester, plena de nins, perquè l'escola ha tornat a començar. La darrera notícia que tenim sobre aquesta adquisició d'un solar per poder fer una escola nova és que ho penseu fer a través d'un concurs.
Efectivament.
Com ho dureu a terme?
Ara precisament setmana passada van endur junta de govern el que era la licitació de l'empresa que estava fent una tassació de terrenys terrenys en sòl urbà i en sòl rústic, perquè el que han de fer una empresa externa és fer una valoració dels terrenys, i en base en això, que si no hi ha res de nou, jo vaig xerrar amb ells ahir, setmana que ve ho tindran, podrem acabar el que són els plets de condicions. El secretari ara està aturat per aquest tema. Una vegada que tingui aquesta valoració podrem posar un barematge de les valoracions. Tenim una donació, tot s'ha de dir, d'una família, el que passa que aquesta donació ha d'anar conjunta amb una altra part, perquè no arribem a un camí públic, necessitem un camí públic perquè tingui un accés. Però hi ha també altres ofertes i per tant la solució que se va estudiar perquè hi hagués màxima transparència és que fos un concurs públic. Si no hi ha control d'això anirà així. A no ser que ens fessin una donació total d'un altre terreny, que bueno, no descartaran res, perquè han passat. També hem de recordar que tot s'ha de veure en perspectiva. Fa 4 mesos no teníem cap terreny. Ara en tenim 3 o 4, com a mínim, amb molta intenció de que siguin viables. I ser de la donació que en principi és la primera opció, perquè és la que veiem més viable. Però ja t'he dit que no és els polítics ho decidiran, si no seran els tècnics, va ser un baramatge.
Teniu qualsevol calendari previst?
El més aviat possible.
Això és el que t'anava a demanar. O què vos agradaria?
No, hem de pitjar, tot va molt lento, però hem de pitjar. Perquè és veritat que, jo m'entenc, perquè tots els que hem estat en l'empresa privada i la pública, de vegades trobant que l'administració va a seguiment lenta, però és que s'han de seguir procediments, perquè si no ho fas bé, és pitjor. I jo, tot el que has fet, pot començar de zero. I ara tenim també totes les licitacions de les obres que s'han de fer, per tant l'administració va una cosa darrere l'altra, I el secretari m'ho diu, què fem, això, això? Tot és prioritari, però no tot se pot fer de cop. Mm. Per tant, dins de lo que cap, hem de mirar de combinar lo important en lo prioritari, perquè és que si no, o l'urgent, ho direm així.
Xerrant també de regidories que vosaltres gestionau, per exemple, esports. Hem vist que la setmana passada, crec que era, ja ha entrat en funcionament, s'ha instal·lat aquest marcador elèctric en el camp de futbol.
Efectivament, és el segon marcador que posam, això també, mira, és una petita millora que ens va demanar en el seu moment el poblense, i se va fer fa un parell de mesos, se va posar en el camp de gespa natural, que fa molt d'anys que no hi havia marcador, que me'n recordo que hi havia una persona ja posant un número que quan arribava ja havia marcat un altre gol. I què passa? Clar, que ja que varen fer, varen considerar que també conjuntament amb ells pues, també posen un de la mateixa tamany en el camp de gespa artificial i bueno, donar un millor servei. També s'han d'arreglar els vestuaris, dos vestuaris en hora de nou, que ara això ja està també a punt de licitar. També el tancament del pavelló cobert, perquè un pavelló que al seu moment, bé, quan nosaltres governàvem, precisament el varen començar, però per temes pressupostaris no el varen poder acabar. Durant els 4 anys de la legislatura del Partit Popular no se va fer res, va quedar tot aturat, i ara la idea és tancar-lo. Per tant, a lo que és la zona dels poliesportius s'estan fent bastantes millores. Penseu també que fa 15 dies va venir també en Joan Font del Consell de Mallorca i en Joan Manera, també, per veure totes les legislacions i tot el que s'ha fet en amb inversió del Consell de Mallorca. Penseu que també a part de canvi de llums LED, el que és les pistes de tennis i també en el camp de gespa artificial, també s'ha fet el que és la climatització de la piscina mitjançant energia geotèrmica, que això és un projecte bastant innovador a Mallorca, que és el que emplea és, crec que és un 40% de l'energia, de la calentor que mor bé de subsol. Mm-hmm. Per tant, és un projecte molt important i molt pioner a dir en el que és Mallorca.
Mm-hmm. Molt interessant. Eh?
És així, no? I van estar molt contents del Consell, que dos bés que mos donen com a mínim estiguin invertits en energies renovables.
Mm-hmm. També vareu celebrar el dia del turisme o del turista, com se diu aquest dia?
El turisme pot ser un cotxe, jo diré el turista.
Del turista.
Del turista, que era 27 va ser dir 27 de setembre. Nosaltres ja teníem instal·lats els punts aquests, els 55 punts aquests informatius que ens indiquen els diferents, una part de la nostra història en la pobla, i vam dir quin millor dia per fer una inauguració oficial que és el dia del turista, i aprofitant aquestes trobades setmanals d'un grupet de a través d'una empresa que es diu Nou Frils, que van arribar a un conveni amb ells, pues que venguin i aprofitem, estan ben contents aquesta gent de ser rebuts i que els explicàvem un poquet els 4 punts importants, perquè els 55 no sé si va donar temps a veure-los tots, però bueno, és una tasca important que feim també. Penseu que tot això que se desenvolupa està dins el pla turístic, o sigui, l'únic que feim, bé, l'únic que és molt important és seguir les passes que mos marca el pla turístic que du a l'empresa Som Turisme i que està aprovat, vull recalcar, per unanimitat. Per tant, amb aquest tema de turisme sí que hi ha molt de consens i s'està fent feina.
55 punts dins del municipi, no? Com donen per fer una ruta.
Dona molt de joc, és que la veritat és que tenim molta d'història i a vegades qui no posa en valor, no mostra-la, fa que passes per davant d'una casa i no saps ni res, zero. Mm. I per tant és important posar en valor el nostre patrimoni i la nostra cultura.
I tant. Val, ja sé que te compraràs aquest cap de setmana a la Fira d'Oportunitats.
Bueno, farem una volteta.
Què necessites?
No? Sí. Gènere.
Un paraigua.
Gènere. Sí. Bueno, hi va haver un balde que va regalar paraigues perquè no plogués i va ploure. El tenim per aquí prop. Però bé, un paraigua sí, perquè queda cobert. Estaria bé. Però bueno, farem una volteta, inaugurarem a la 9:30 del matí, perquè dissabte també tenim moltes activitats, perquè de part
sí, hi ha més coses, no?
Hi ha un aniversari, un dinar aniversari de l'Associació de Persones Majors UDP, Unió Democràtica de la Pobla, per tant tenim molta activitat aquest dia. Però bueno, com a la Pobla, cap de setmana, això ho nota molt la gent que ve de fora i que han residit altres municipis, que veuen aquesta activitat que hi ha cada setmana, cada cap de setmana, de diferents trulls, i queden molt sorpresos en positiu.
L'altre cap de setmana, art i copes, teatre...
I moltes són low cost, són coses bastant econòmiques i que realment és una combinació, perquè per exemple l'art i copes també ha la part privada molt important, totes les exposicions que se fan a dins espais privats, per tant no sempre suposa una despesa econòmica molt grossa, senzillament la participació de la gent. I això és el més guapo.
I tant. Biel, vols afegir alguna cosa?
No, desitjar que un bon cap de setmana, que no mos plogui, que hagi moltes ventes i convidar a tots els mallorquins i mallorquines a visitar, perquè és durant tot el dia el que és la nostra fira d'oportunitat, que és el número 20,
sí,
que ja fa 10 anys. Ja. En aquell moment, jo sí que puc contar l'anècdota com va arrencar la fira d'oportunitat.
Com va començar, mem? Conta-mos-ho.
En aquell moment jo era regidor de comerç, entre altres coses, la veritat que va ser un detall, perquè en Joan Comas va confiar en algunes regidories en la meva persona, i la fira d'oportunitat menys se fa altres pobles, tampoc no és que inventar són res, però a la pobla no se fa, igual que tampoc no se feien fires temàtiques. I una de les idees que se va xerrar en aquell moment en la nostra ADL, la gent de desenvolupament local, que era en Eviki, era fer una fira d'oportunitats, i vam dir com ho muntam, com ho fèiem, i se va decidir conjuntament amb el sector, perquè se va fer una reunió fent-ne dues, una per la primavera i una per la tardor, una la fèiem a abril, principi d'abril, i l'altra a principi d'octubre. Però la primera va estar a punt de no celebrar-se, perquè tot el vespre, el dia abans, va ploure, però no te pot fer una idea saigada que va ploure, però en sèrio, una cosa grossa. D'això que jo vaig aixecar el vespre un paio de vegades ja assustat, dic això, vamos, serà, no haurà ni fira, ni carpes, ni res. I molt van veure a les 7 de matí un grupet, davant l'Ajuntament, imagina't l'escena, tot banyat, tot ennivolat, en aquell moment s'havia aturat de ploure, i s'havia de prendre la decisió de si se feia o no se feia la fira. I vull dir que en aquest cas un grup de dones valentes, valentes, així de clar, varen dir, som aquí i sortim d'una manera a l'altra.
Era fira.
I varen sortir, no va ploure, va estar ennivolat tot el dia, però no va ploure, i arrel d'això ara duim el número 20, però realment en aquell moment potser dius tornes darrere perquè en vez de venir aquesta valentia no, perquè tal mor, i potser no se fa la segona, sí, perquè la història són moltes circumstàncies, són nostres circumstàncies, i potser no se fa perquè potser els de tornes convocar i diuen no, jo què sé, ja no venien amb aquella il·lusió, aquella ímpetu. Per tant, la falta de por, l'energia, el coratge d'aquestes dones valentes varen fer, que anaven amb la de Wizzy Fields, se va ser una de les quals se va pel capdavant, va dir nosaltres sortirem i ja veurem què passarà, i això va ser la primera fira d'oportunitats. Me'n record perfectament perquè ja t'he dit que va ser un dia que hi havia una balança de si se fa o no se fa.
Molt bé, i que hi hagi una bona fira, crec que el temps acompanyarà.
Sí. Tenim
un pas mitjo, però dissabte no plourà. Res, moltes gràcies per haver vengut.
A vosaltres per ser convidada.
I la pròxima.
Molt bé.